Bueno, i avui és dilluns i com heu vingut bé en estos dies darrere, cada dilluns tratem un dels temes més importants que n'hi ha en aquesta província i és l'agricultura i concretament la citricultura. Per això tenim nosaltres, com dilluns passat, a Pepe Montagut i a Víctor Viciedo. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana.
Bon dia, Pepe.
Bon dia, Susana.
Bueno, així n'hi ha un dicho, no? Després de les festes venen les bèsties. El dilluns passat estàvem eufòrics perquè se n'anàvem tots a la manifestació. Però, claro, avui dins dilluns ja passa la manifestació, ja mos hem gelat tots, i clar, que hem aconseguit en això?
Bueno, de moment el que hem aconseguit és que es comença a manejar-se a Saja i la Unió, perquè ells i nosaltres no fem res, no fan res. Entonces ara ells han programat una manifestació per lo mateix, esta vegada a peu, pel dia 10.
A peu?
Sí, esta vegada sí, esta vegada és una concentració.
I quin dia és?
El dia 10, vale. El divendres.
Però vostès la van fer en vehicles, no?
Sí, nosaltres la van fer en vehicles per el Covid i ells inclús van arribar a dir que no venien perquè estàvem en el tema del Covid. I ara resulta que ells la fan a peu. Ells el que està clar és que a nosaltres ens ignoren, però nosaltres no anem a ignorar-los, perquè nosaltres la nostra finalitat principal és arreglar el problema del camp. No és defendre una oficineta, no és defendre unes subvencions, no és defendre un salari que molts d'ells tenen. Nosaltres no cobrem res més que el que traiem de les taronges. I per això nosaltres anirem i volem la unió. La Unió, però ells pareix que el que volen és defendre la seva marca.
Però jo entenc que si vostès van, en definitiva el que farà el públic és entendre que vostès estan per la llavor de que les coses es queden avant, no? No entren en guerres internes que no els interessa. El que no volen és que el cotoner, en este cas, i després serà un altre bitxo el que vindrà, es casque les seues fruits, no?
Correcte, una cosa és no entrar en guerres que no servissin
de res
i que a més mos desunissin, però també n'hi ha que denunciar antes mitjos la prepotència d'aquestes associacions que l'administració les posa com a que són les representants del sector quan resulta que mai en la vida han hagut unes eleccions en el camp. Entonces, jo crec que mentre no hi hagi eleccions en el camp, qualsevol associació agrària pot ser representativa dels llauradors, no?
Sí, jo el que vull dir és que respecte a la cosa. Tu acabes de dir de que després de la manifestació pareix que s'ha gelat la cosa. No s'ha gelat la cosa. Pareix que la manifestació a Castelló ha pegat en la diana. I dic jo que ha pegat en la diana perquè jo el que no estic dispost a aguantar és que ara se mos estiga dient des de periòdics, des d'articulistes, des de buscant i traient informes científics, des del Ministeri, des del senyor Valentín Almansa, que diuen que el clorpirifos dipersara, que això és perillosíssim, que això és un producte que no se pot de cap manera prorrogar o que no se pot... Això és una manipulació de la realitat tan tremenda com que la majoria d'aquests informes estan manipulats, la majoria dels estudis científics paguen peatge per publicar-los i que el Ministeri li ha fet bé ja el que nosaltres hem fet en Castelló. Perquè, ui, que cada ciutadà sàpia que la manifestació sí que ha tingut l'èxit. Ara falta que aquest cabreo que teníem nosaltres en la manifestació el trasladem més avant. I com ha dit Víctor, no se para ahí. Nosaltres anem a demanar, claro, ara ve l'estiu, juliol i agost, però anem a demanar una entrevista en la consellera i anem a demanar una entrevista en el Ministeri. I no anem a anar en rosites, no anem a anar a demanar-li, no, anem a anar a exigir-li. Jo estic fart de demanar.
Què va dir-li? Què li va exigir a la consellera?
Li vaig exigir que mos donen una solució immediata a una plaga que han introduït per culpa de la seva falta de professionalitat. Polítics que no tenen ni punyetera idea del mal que estan fent els seus tractats. Així no declara.
Vostè va
si
dir-li...
no servixen, que se'n vagin a casa.
Vostè va dir-li a la consellera que el que vol és una solució a eixa plaga...
I si
a...
no, que se'n vagi a casa. Que no me serveix, que tanquen la conselleria, que mos ahorrarem diners. I al Ministeri igual, perquè el senyor Planas l'únic que fa és fer el borinot en la llei de la cadena alimentària, que no serveix per res.
Vostè me diu a mi que aquests informes sanitaris sobre este producte que estan roint no són certs, perquè els articulistes...
No, jo no dic que no siguin certs, dic sí, que estan manipulats.
Que estan manipulats.
I t'ho dic per lo següent, mira, la roba que la gent, el ciutadà, du damunt,
sí,
té una sèrie de tractaments totalment venenosos, perquè, clar, emplen la paraula veneno i els ciutadans s'assusten.
O sigui, vostè està dient que la roba que jo porto ara mateixa porta veneno.
Sí, exactament.
Vale.
Ojo, és el que se diu i el que trauen els informes. Jo vaig a creure-me aquests informes que m'afavoreixen a mi. Ells no se creuen aquests. Estan ahí els informes. I si no, te puc donar relació. Uh-huh. Si no, ara el dilluns que ve.
Uh-huh.
O sigui que això està més clar que...
O sigui, que el mateix que porta este component que mata el cotonet, que té un component que és veneno...
Bueno, sí que és neurotòxic.
Neurotòxic. La mateixa roba que portem està tractada també en aquest tipus de
tòxics? No, en el mateix no, però efectivament no, n'hi ha elements neurotòxics també en l'alimentació.
I el que vostè se referís...
El mercuri.
Sí, el mercuri. Per exemple, el que vostè se referís és per què ho posen el nostre en primera línia i no ataquen uns altres sectors, no?
Això és una qüestió, com te diré... Per desgràcia, la corrupció en el món està molt estesa.
Sí, però el que se refereix vostè és posem d'alguna manera mesura a totes aquestes coses, però a totes. Uh-huh. Igual que...
Sí, no, però això no ho faran, perquè, claro, entonces tenen que canviar el sistema de vida completament. I no els interessa.
Sí.
Mira, un producte, el mercurio.
Sí.
El mercurio és un element que ataca el sistema nerviós.
Uh-huh.
Igual que el cloprifos. El mercuri l'han prohibit? No. Està usat en piles, en termòmetres, en baròmetres, en relés elèctrics, en cosmètics i productes farmacèutics, en algunes bateries, en bombilles de llum fluorescentes, bombilles de poc consum, i sobretot en una amalgama d'empreses, d'empastres dentals.
Uh-huh.
És a dir, el mercuri està allí. Què és el que ocorreix? El mercuri és venenós. Produeix i ataca el sistema nerviós, però en poquetes dosis se pot anar utilitzant perquè produeix també un benefici. Què és el que nosaltres estudiem en el clorpirifos?
Uh-huh.
És venenós? Sí, no volen gastar-lo, clar que no volen gastar-lo. Nosaltres volem la lucha biològica, perquè ens ahorraríem una enormitat de diners. Per què? Perquè no faríem 4, 5, 6 o 7 pulveritzats que estem fent ara, que és pitjor que una de clorpirifos, i tindríem menys cost de producció.
Però la consellera ja a vostès quan va la primera volta els aconsella esta lucha biològica, no?
Bueno, lo primer que mos fa és aconsellamos una sèrie de matèries fitosanitàries que no han resultat ser ineficaces.
Sí, però aquestes ja sabíem que
sí,
després dels 4...
Des de conselleria se va dir clarament de que s'estava en experimentació en el Anagyrus aberiae, que pròximament, molt pront.
Això és la lluita biològica de què li parle.
Sí.
Perquè les quatre ruixades aquelles famoses que van parlar el dilluns passat no servissin per a res.
No, res.
No,
per
no res.
Entonces...
Els productes que van recomanar des de conselleria,
uh-huh,
que van recomanar des del ministeri, recomanar, no, que van dir que estaven ahí per gastar-se, inclús va dir parlar de cloprifos i metilcloprifos, quan ells ja sabien que anava a prohibir-se. Això és una manipulació de la veritat. La manipulació de la veritat és dir que ahir teniu el clorpirifos i el metilcloprifos que acaba el 16 d'abril. Pues no el digueu si acaba i se prohibís. Però hi ha tota una sèrie de coses, com aquests productes, que s'han gastat, s'estan gastant, s'estan repetint els tractaments i el cotonet s'està reproduint.
Però la consellera li aconsella aquesta lluita biològica i vostès me diuen que no ha arribat.
No ha arribat, no. Com va arribar? Les feromones.
Uh-huh. Veure, són les feromones? Les feromones.
Les feromones són un altre tractament.
Té un cost, és un altre cost. Se col·loca allí per a la confusió sexual. Té un altre cost. Un cost ja que avui pues ja pesa l'economia del citricultor. Però damunt d'això, el mateix investigador, Vicente Navarro, te diu que això t'ha anat encara 3 o 4 anys per ser efectiu. Senyor meu, com
està parlant-nos de les feromones, que tardaran 3 o 4 anys, no?
Sí, també, estan en experimentació.
I el que és l'Anagyrus aberiae, que se va dir en el mes de desembre que ja anaven a traure-lo, i el ministre, si anaven a traure-lo i a expandir-lo i a reproduir-lo, primer, que això té un cost de temps. I ara resulta que el senyor Valentín Almansa, que no deu d'estar ni un minut més en la caïda que està, que és un impresentable, resulta que només dona 3 o 4 poblacions experimentals per veure com resulta. Però vosaltres esteu enganyant la gent de mala manera. Vosaltres sou uns mentirosos. El ministeri no té ni punyetera idea per on va, o és que va al seu aire pensant-se que tot va anar...
El que parlàvem és que d'alguna manera es passen un poc en cançons. Entonces, vostè anirà a la conselleria i li dirà El senyor Valentín Almansa, el que vostè ha parlat d'aquesta lluita biològica, només ho ha posat en quatre poblacions.
No, nosaltres... el senyor Valentín Almansa no parla de la lluita biològica. Ell parla de que no va a autoritzar ninguna pròrroga del clorpirifos. Però expliquen per què vostè no va autoritzar.
Sí, però a quatre poblacions m'havia dit que estaven autoritzades el què?
El químic, o sigui, el producte químic no va autoritzar-lo. No va autoritzar ninguna pròrroga. Encara que vosaltres vos està ofegant i així l'economia familiar se'n vaig a prendre pel sap per culpa d'aquest senyor. Però en canvi, l'Anaginus Averiae, que tu sí que eres responsable també, resulta que domes les campes en tres o quatre poblacions.
Aquesta és la lluita biològica que vostè me parlava. Realment. Entonces, vostès van a dir-li que no ho escampen en tres o quatre poblacions,
sinó... No sé si li podrem dir a ell, però li arribarà, segur que li arribarà.
Però van a dir-li a la consellera que no ho escampen en quatre o cinc poblacions, sinó que ho escampen per tot el terme, que és el que se necessita.
Sí, clar,
i a més...
Ja deuria haver anat a Madrid i exigir que se tire per tot el terme.
Sí, però nosaltres anem a saber què van a demanar-li, perquè jo li demanaré una entrevista a la consellera per a que sàpiga... que és el que van a demanar-li, sobretot clar, perquè jo he demanat una entrevista a la consellera i estic a expenses de que me la concedisca.
Molt clar, te diré una cosa i després Víctor te seguirà parlant. Molt clar. A veure, si les feromones, ja el mateix investigador diu que tarda 3 o 4 anys, si l'Anaginus Averiae teniu por de que vagi en contra de la fauna, o bueno, la fauna autòctona, les bitxetes autòctones, i si resulta que el prolífos no voleu prorrogar-lo perquè diuen que és un veneno dels altres tants que tenim nosaltres en l'ús domèstic, que mos donen una solució.
Vale, però ara ja tenim clar que el que tenen por és que vagi en contra de la pròpia fauna i flora que n'hi ha així a la província de Castelló, perdó, a la Comunitat Valenciana.
Clar, no? És que el procés de o sigui, els protocols, no? D'adaptació o d'implantació d'un parasitoide que ve d'un altre ecosistema al nostre, pues, aquests protocols diuen que són entre 4 i 5 anys.
Uf.
Per què? Pues perquè tenen que fer que aquest parasitoide s'adapti al nostre clima, estudiar a veure si de veritat s'adapta o no s'adapta i després veure quines implicacions té en el nostre ecosistema, si destruís algun bitxet o algun insecte que nosaltres tenim així i que és favorable per a la nostra fauna.
Entonces
segons, tot això n'hi ha que estudiar-ho.
Claro, segons jo entenc...
Entonces no podem tirar-ho aixina com aixina.
A vostès es estan donant
un marge
de 4 o 5 anys per a solventar-los aquest problema i vostès es diuen que en 4 o 5 anys estarà tot mort.
No, sí, és que
no és aixina?
L'any que ve, si no se para el cotolet, el control del cotolet, nosaltres ja no podrem collir.
Entonces, la solució que ha vingut de conselleria són entre 4 i 5 anys i vostès diuen que...
Bueno, ells m'imaginen que com són els amos podran acurtar aixòs plaços, però este any que deurien d'haver
amollat... Són els amos de les seues terres?
No. Anem a veure, són els qui decidissin...
Són els que decidissin si vostè tindrà producció o no?
Són els que van a decidir si s'amolla o no l'Anaginus Averiae, que de normal això té uns anys, n'hi ha uns protocols. Ells poden acurtar aquest període,
claro.
Però el que passa que això és un risc. De fet, ells han prohibit o no han demanat la pròrroga del metilclorpirifos i el clorpirifos, però tampoc han amollat l'Anaginus Averiae, perquè saben que se necessiten unes proves. Entonces, ahí és on a nosaltres ens han lligat de mans. Ahí és on a nosaltres ens han deixat sense ninguna solució i que nosaltres tenim por de que l'any que ve siga exactament el mateix. Perquè si no està disponible l'Anaginus Averiae a l'any que ve, i tampoc sabem si controla o no controla la plaga així, perquè clar, hi fa falta unes proves, a millor així no controla la plaga. Ens hem de donar solucions.
Però estan dient, per a mi això no té solució a curt plaç. Per tant, enguany han perdut la collita.
La té.
Sí, anirà a exigir que tinga una pròrroga...
Jo no vull una pròrroga de 30 anys, el clopi. Jo vull la pròrroga de que mentre vostès no mostren que deixa lucha biològica, que són 2 mesos, 4 mesos, 6 mesos, que me deixen utilitzar el clorpirifos.
Una pròrroga. Però jo li pregunté, si vostès la collita, vostès i tots els propietaris l'han perduda, això tindrà que tindre una responsabilitat que no sé exactament de qui és, però vostès tindran que demanar un perjuici de lo que s'està passant, no?
En principi és d'aquell que no ha demanat la pròrroga, que seria el senyor Valentín Almansa, Ministeri d'Agricultura. I la responsabilitat de la Conselleria d'Agricultura està en demanar algo que és impossible, perquè la Conselleria li va demanar al Ministeri d'Agricultura que amollara lo antes possible l'Anaginus Averiae. I la Conselleria sap perfectament que això no era possible. Entonces, jo crec que els dos són responsables.
Ho tenen vostès ja en mans de qui tenen que tindre? És a dir, ja, s'està demanant aquesta responsabilitat econòmica al govern, en aquest cas a la conselleria?
Anem a demanar-ho.
Totes les coses necessiten un temps de preparació. Una de les coses que ara estem demanant, que, vamos, que anem a demanar, és dirigir-nos al defensor del poble, així en Espanya, i el defensor del poble en Europa, en la Unió Europea. Anem a fer un informe, lògicament, aportant les nostres posicions i arguments, i demanant que efectivament estan deixant a un sector econòmic en la ruïna per culpa d'unes decisions, i ara t'ho dic clarament, que els culpables són ells. Així n'hi ha una cosa molt clara, és això va aparèixer en 2009, estem en 2020, són 11 anys. La consellera, i m'agradaria que aquest missatge li arribara, o el senyor Valentín Almansa, o el senyor Planas i altres ecologistes, o sea, tan defensors de l'ecologia que sou, de la lucha biològica, és que no vos ha ocorrit ni heu tingut temps d'anar cara a la Unió Europea a dir, Unió Europea, vaig a financiar-nos vostès uns insectaris en la Comunitat Valenciana, que era els problemes tenim en la plaga, per poder traure aquesta lucha biològica i evitar-nos la lucha química. Ah, no, això no s'ha ocorrit. Entonces, vostès per què estan ahí? És a dir, si haguem tingut insectaris, haguem pogut tindre l'Anagyrus averiae des de fa 5 anys, perquè estava en Àfrica, Susana. Estava en Àfrica, i en Àfrica s'hauria pogut visitar in situ el terreno, sí, saber què usen aquells per la defensa.
Jo el que li diga a vostè, Pepe, és això ja està fet, la gent ho té clar, vostè a la consellera va demanar-li, si a ella no se li ha ocorrit, si a ella no se li ha ocorrit que demani el que té que demanar, i per una altra part, quan se demanen aquestes responsabilitats econòmiques a qui siga, vostès informaran a les persones de la documentació que faci falta per a poder adjuntar-la i per a poder posar les denúncies que tenen que posar-se perquè la gent cobre?
Jo, si te dic en este sentit, al marge de... Anem a demanar responsabilitat, anem a demanar compensacions.
Claro.
Però tu has vist alguna vegada que li arribi a l'agricultor compensacions econòmiques del govern, i més en la situació que estem?
Sí, però...
Les últimes, Susana, les minismis.
Sí, però sap el que passa, Pepe, que... realment, a un quan les coses li afecten és quan li afecta el bolsillo. Per tant, si volem que la gent acudisca a aquestes manifestacions, si volem que siga real tot això, hem de començar a fer-los entendre que quan tenen un perjuís tindran una compensació, que a les persones a les que les voten...
Jo no puc prometre una compensació.
No, vostè no. Però que vostès faran donaran els passos que tenen que donar per a poder demanar aquestes compensacions.
De fet, Susana, nosaltres hem fet ja una petició al Parlament Europeu, que tenia una pàgina web per fer-les, perquè se debatisca en el Parlament, i ara anem a parlar en els partits polítics, perquè això se necessita una sèrie d'apoyos de certs partits perquè obliguen a que aquesta petició que està feta se debatisca, perquè se debatisca el per què s'ha prohibit un fitosanitari sense haver donat una alternativa.
Pues mire, tindran els partits, suposo, recolzant-lo, espero que siga i ser recolzament públic, perquè mire, vostès fan la manifestació i el dia següent tinc tots els colors polítics que estan així en la Comunitat Valenciana, tots. Tots van dir que van acudir a la manifestació, per tant jo entenc que estan recolzant la seva postura, no?
A nivell local, sí.
A nivell local, jo el que diuen els polítics me fia molt poc.
Però ells estaven.
Jo no vull que me vinguin a les manifestacions els polítics. Eixe no és el seu lloc. Jo el que vull veure'ls en les Corts Valencianes, en les Corts en Madrid, o en el Parlament Europeu, defendre la postura nostra. Tots sense distinció de colors.
Mire,
i això no ho fan.
Davant del micro van defendre la postura que tenen vostès, per tant, es poden fer la cara roja en cas però de que després no ho recolzen.
Si tenen la cara més dura que un ciment.
Això, des de luego, sabrem si algun, perquè nosaltres anem a parlar en els partits polítics, anem a saber si algun partit polític agarra el guant que nosaltres hem llançat com a petició per debatir en la Unió Europea, veurem quins partits són els que ho defenen i quins els que callen. Això jo crec que no tardarem en saber-ho.
Perfecte.
I després voldria dir que les manifestacions sí servissen. Un segon, Pepe.
És que ja... A lo que dius, un detall. Sí. però que sàpien els partits polítics que aquell que no ajuda l'agricultura, nosaltres anirem a per ells. La propaganda també se fa des de les organitzacions de granges i m'importa un pito quina sigui la ideologia que tinguin.
Les manifestacions sí servissen i sobretot si són recolzades en alguna força social, perquè gràcies a això alguns mitjos han parlat del nostre problema, si no, ha plegat inclús a quatre, les altres han callat, que això també és molt significatiu, no? Que qualsevol cas particular siga notícies en les televisions i que un problema que afecta a tot un col·lectiu d'una comunitat autònoma no ho siga, és de juzgat de guàrdia. Entonces, jo crec que alguns periodistes d'algunes televisions haurien de fer seu vore, perquè en tal de no fer vore que n'hi ha una conflictivitat social, sempre parlen dels mateixos problemes, que a més són sempre puntuals i sempre són particulars de persones i no de col·lectius. Així estem parlant d'un col·lectiu i no se fan eco.
En este cas, els agricultors li han pegat una pata al formiguer.
Sí, efectivament, i anem a seguir pegant-li'l. Però, a més, també són importants aquestes manifestacions perquè ara van a donar-nos veu perquè ens assentem en la consellera o inclús que ens recibisca el Ministeri d'Agricultura. I, a més, també ens dona força per a poder arribar a tota la societat i que la societat conega el nostre problema. És un problema que li afecta a la societat sencera perquè l'alternativa, si no ens donen opció, és arrencar els tarongers.
Per això, després de fer una pregunta, jo ara quan vaig a un supermercat a comprar, la taronja que compre d'on és?
Bueno, però això ja seria un problema menor.
Compre, sí, és que és una taronja molt rara, no?
No, ara això serà sud-africana o argentina.
O argentina. No,
però això jo crec que sí que entra dins de lo normal, perquè quan
que en esta
no
temporada
tenim,
tinguem taronja de fora, és a dir, que vostès també accepten que quan el producte falta no n'hi ha ningú problema perquè vinga de fora, sempre que complica
el seu esforç.
Sí. Clar.
Han hi hagut una reunió en FENAI, i FENAI no només és d'una comunitat autònoma, no?
FENAI és una federació nacional d'associacions independents a nivell d'Espanya. S'ha tingut una reunió en Tarancón el dissabte, va ser pesat, vam estar 8 hores allí debatint, peleant. Busquem tres objectius principals. Un, englobamos, perquè ningú se sentiera protagonista, englobamos bajo un paraules de, que, en fin, que totes se sentien identificades. Acordar una unitat d'accions, totes les associacions, i sobretot unificar reivindicacions que d'alguna forma n'hi han reivindicacions que són generals a totes, són estàndards, diguem, de totes les associacions, i les altres reivindicacions sectorials o territorials que tenen molta importància dins de aquest territori, però, clar, no afecta a altres territoris. I això són tres punts que vam estar allí comentant i parlant. Crec que, Víctor, crec que vas contar tu les associacions, no? Que
sí, bueno, concretament ne van assistir 10, però FENAI té algunes associacions més que no van poder anar perquè pues, algunes estan en plena collita, per exemple de la cirera, o inclús algun president diguem que no estava bé de salut, no? Però en qualsevol cas, lo important és que estem aconseguint una unió de tres col·lectius: el primari, el del transport i els autònoms. Això pot tindre una força bestial. De moment no tenim implantació en tota Espanya i el que busquem és això, aconseguir associacions de tota Espanya. Ara mateixa tenim de Castilla-La Mancha, tenim també de Castilla-León Zamora, tenim Andalusia al complet, tenim Extremadura, tenim Múrcia i la Comunitat Valenciana. Però ens falta encara cobrir pues, Aragó, Catalunya, en fi, moltes parts del nord,
Galícia...
Víctor, de
totes les comunitats autònomes que vostès se van donar allí cita, quina és la comunitat autònoma que veuen en més força o que veuen que recolza més quantitat de gent?
Andalusia. Andalusia són llauradors jovens.
Lo que jo i... vaig dir una frase que no volia que ningú se sentira ofès. Darrere de les manifestacions té que haver un treball de despatx, un treball. I ahí crec que Andalusia té molta força de manifestació, però darrere no acaba. Vosaltres crec que tenim més força de treball darrere i menys de cara al carrer.
Sí, sí.
No, a més m'ha pregut una molt bona reflexió, és dir, en Andalusia sí que han agarrat més el relleu en quant a treballar els seus terrenys perquè és el que tenen, però realment el treball orgànic suposa que en Andalusia sempre han estat tenim que pensar també que allí l'agricultura està sempre més respaldada, eh? Que jo pense que sí, eh? Però si així el que tenim és una... ens hem cultivat per a demanar les coses, tenim gent que pugui argumentar i aquest sistema dels organismes públics, anem a aprofitar-lo, no?
Tenim gent preparar precisament aquests informes, aquests escrits, de cara a el que ens falta, en certa manera, estem un poquet en l'aire, és tindre, i que això necessitaria eixir dels partits polítics mateixa, però en fi, tindre aquest respaldo davant de les organitzacions o d'Europa, en fi, de Madrid, perquè ahir a vegades se requereix mà esquerra per poder entrar, o mà dreta, o mà
o la que siga, vaja.
Exacte, per poder entrar dins de les institucions i donde se cuecen les coses.
Però no? Bueno, en este moment jo m'estic donant compte que vostès el que estan fent és... això, és dir, després de... Mira, jo he vist un vídeo de Víctor fa un momentet que alçava una trampa i li dic, estigui en el regaor.
Sí,
és
sí,
dir,
sí.
Té la capacitat d'estar en el regaor i després vindre i parlamos d'aquestes coses. Bueno. I jo la sensació que tinc és que vostès sí que estan articulant per a poder entrar dins d'aquests organismes.
Sí, 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 per suposat.
Per això es preguntava, i els deia antes, deia, esta gent que no ha anat a la manifestació que vosaltres, que vostès els han recriminat i en raó, perquè no han anat a defendre
lo d'ells, sí.
I vostès estan defendent-lo, quan s'articule tot allò per a poder demanar lo que per culpa de les administracions públiques no han pogut cobrar després del seu treball, com és l'acollida, per exemple, d'enguany, igual van a tocar-vos la porta a donar la seva documentació, no?
No entenc la pregunta.
Li formulo d'una altra manera. Aquestes persones que consideren que anar a la manifestació no val la pena, quan veuen que han perdut els diners de la collita, sí que aniran a tocar-li la porta i dir-li, Víctor, com t'hi articular jo per
clar,
a poder
sí, sí,
rebre una quantitat proporcional de lo que
a lo que jo he perdut, efectivament.
Lo que tu estàs dient clarament és que darrere d'una manifestació té que haver uns resultats. Efectivament, nosaltres antes de la manifestació inclús vosaltres ja estem pensant més en la possibilitat de traure resultats que no de la manifestació.
Nosaltres parlàvem
de que
els agricultors d'ací, sobretot el que jo conec, són molt bones persones i no bramen, però cuidado en el que no brama, perquè aquesta persona és com que va calladeta però potser va més al puesto. Cuidado en el que no brama i el que no arma jaleo, eh?
Mira, vosaltres respecte a la manifestació del dia 10, el primer que vaig fer jo, i Víctor també, va ser, a pesar de que no ens contesten a les nostres invitacions d'anar units, en fi, de sentar-vos a parlar, de vindre a la manifestació, o de... A pesar de tot això, nosaltres, els agricultors, devem anar a la manifestació o a la concentració que fa AVA i la Unió en València, perquè és el nostre problema també. Ara bé, una vegada arribat així, te puc dir una cosa. Aplega un moment en què tot té un cansanci. AVA i la Unió deuen de comprendre d'una punyetera vegada que ells en 40 anys no han donat solucions. Hauran fet èxits parcials, però no donar solucions. Tenim graves problemes. Què vos costa a vosaltres agarrar a totes les associacions, organitzacions que n'hi ha a la comunitat, sentar-vos, fer una espècie de congrés, si voleu, o una reunió massiva, i escoltar-los a tots, i la unió és el que fa la força, però ells no volen la unió, volen el protagonisme. M'importa un rabano que tingueu el protagonisme, la unió, si tenim la unió tingueu el protagonisme vosaltres, però volem la unió perquè tots junts sí que podem fer força.
De fet, nosaltres a aquesta reunió del dia 4 no sols volíem que fora FENAI, sinó també els hem invitat a ells a que vingueren a parlar sobre les reivindicacions i accions futures a fer per a aconseguir alguns objectius. No han contestat, no van vindre, no han contestat. O sigui, ells ignoren qualsevol proposta que isca del sector, siga qui siga, i FENAI està creixent. FENAI pot ser important encara que no mai siga oficial, perquè nosaltres mai voldrem subvencions i mai voldrem tindre no sé com dir-ho, aquesta oficialitat que ells tenen, sempre i quan no hi hagin eleccions al camp i me la donen. El que passa és que això pareix que no vagi a ocorrir.
De moment.
I bueno, volia dir al referent de la reunió esta en el dia 4 que ahir no ha acabat. Nosaltres anem a seguir fent reunions per anar creixent i diguem, anar ajuntant el projecte a altres associacions que de moment no han volgut vindre o no han vingut.
Uh-huh. En principi, se va fer el dia 4 i hi ha una pròxima fecha, reunió en FENAI.
Sí, veure, però
no és FENAI.
No és FENAI.
A veure, en la zona d'Extremadura hi ha una cosa, n'hi ha encara associacions recintents, que n'hi ha alguns roses. Estos tenen un congrés, una reunió el dia 8 i 2 d'agost. Han invitat a FENAI, hi ha les associacions que convoren FENAI, però bueno, allò són 800 quilòmetres per anar. Nosaltres estem valorant l'anar o no anar. Lògicament, si anem, tenim clar un objectiu, és unitat d'acció, unitat de vaig un mateix paraula, sí, sí, i reivindicacions conjuntes. Però jo, perquè veig que el tema s'està acabant, sí, volia llançar un missatge a ABA, la Unió, a FEPAC, a veure, estem 40 anys en una situació que cada vegada més crítica. Això és com un edifici que quan n'hi ha goteres s'intenten arreglar o se trenquen les persianes, se canvien, n'hi ha grietes en el pis o en el techo, se van arreglant, però plega un moment que el deterioro de l'edifici és tan gran que no n'hi ha més remei que destruir-lo i fer-ne uno nou. Si les organitzacions agràries amb la Unió i FEPAC durant 40 anys han anat arreglant grietes, tapant goteres, canviant persianes, avui no tenim solució si no canviem la forma d'actuar. O ells canvien la forma d'actuar, o jo clarament ho dic, mentre estiga de president de l'Associació d'Agricultors de Nules i vulguen, haurem de canviar la direcció de la guerra en contra d'ells, que comprenguem que ni mos donen por ni tampoc estem disposats a que vinguin a manipular-nos ni a fer les coses a la seva manera, de forma que tinguin un protagonisme, però a l'hora de la veritat no se traduïsca
en solucions.
I jo volia añadir que la unió és importantíssima, però no val de res si no portem les reivindicacions que toquen. Uh-huh. Això pues, ha passat durant molts anys, que aquestes organitzacions grans han portat les mateixes reivindicacions que havien acordat el ministre d'Agricultura. Uh-huh. S'ha enganyat a la gent i la gent pensava que anava a manifestar-se per a parar aquesta avalanxa de productes que ens entrava de tercers països, uh-huh, i que anaven a regular o anàvem a demanar regulació. Al final, ells el que han pactat en el ministre és corregir la llei de la cadena alimentària en algo que no servís absolutament de res i per tant el problema segueix ahí, el càncer segueix ahí. Quan se demana fum i parxes, pot ser que te donen els parxes, segur que te donaran el fum, però el càncer seguirà ahí.
Uh-huh. Esta llei, perdó, per acabar, esta llei de la cadena alimentària la va traure a les galletes en 2013. 7 anys. No, uh-huh, ha servit per res. Este la vol millorar. D'ací 2 anys tornarem a dir-li que no ha servit per res, perquè ho sàpiguen les organitzacions agràries
i
la gent.
I mentrestant la gent va abandonant.
Uh-huh. Víctor Viciedo, Pepe Montagut, moltes gràcies per haver vingut. Dilluns que ve parlarem d'aquesta manifestació al que vostès assistiran el dia 10 i, bueno, i aniran contant-vos les novetats que van tenint. No obstant, des d'esta casa anem a intentar tindre una entrevista en la consellera, en Mireia Molla, i a fer-li aquesta pregunta que vostès li faran, suposa que per escrit en breu. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tu.
A tu, Susana, i a tots.
Gràcies a la ràdio per donar-vos veu.